quilòmetre.
Xavi Barra, bon dia.
Bon dia.
Ui, bon dia, bon dia.
Ui, estava dormint, Xavi?
No, jo no, jo era aquí, eh?
Aquí,
algú ha apretat el botó que tocava.
Ah, molt bé.
Sí.
Xavi Parda, bon dia.
Bon dia.
I Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Nacions Unides avisa que els propers 5 anys les temperatures s'enfilaran fins a límits insospitats.
Sí, abans del 2000...
Com
si avui en dia fes fred, saps?
No, què vol
dir? Els de Nacions Unides ara avisen que s'enfilaran les temperatures, com si ara estiguin passant fred, saps?
No. No, perquè...
Des, és que s'enfilaran encara més.
Clar. Encara més?
Sí.
Mare de Déu, senyor.
Sí, de fet, abans del 2027, sí. O sigui, no, abans,
de, ja
abans que passin
portar,
5 anys...
Podrem portar sandàlies al desembre?
Un moment.
Jo ja firmo,
Arribarà aquest punt. Jo crec que això ho veurem, ja.
Mare de Déu.
Doncs abans de 5 anys, abans del 2027, el planeta arribarà a temperatures mai assolides abans. Temperatures de rècord històric. Recordem que el límit fixat pels científics per evitar un canvi climàtic catastròfic era d'un grau i mig respecte de l'era preindustrial, i aquest límit estava previst per finals de segle. Ara, però, l'Organització Meteorològica Mundial el situa en els propers 5 anys. Ho explica Petri Talas, secretari general de l'organització.
Tenim un 66% de possibilitats que en els pròxims 5 anys la temperatura mitjana del planeta pugi un grau i mig, i un 33% de possibilitat que ho faci en cadascun d'aquests 5 anys, fet que no és un escenari convenient.
Of course, not very likely to happen.
Aquest augment de la temperatura entre els anys 2023 i 2027 ve donat per les emissions d'efecte hivernacle combinades amb el fenomen del Niño. L'any passat la Creu Roja va atendre gairebé 160.000 persones en situació d'extrema vulnerabilitat. És un 30% més que el 2019 i la xifra més alta dels últims 4 anys. El 2022 la institució va atendre en total 420.000 persones a Catalunya, i d'aquestes gairebé 6 de cada 10 eren dones. La coordinadora de l'organització, Anna Sabater, ha explicat quin perfil de les persones demanen ajuda a la Creu Roja.
Tenim moltes i moltes persones que són el que podríem dir treballadors pobres, que tot i tenir una feina no arriben a final de mes, i també persones que encara que tinguin una feina i un salari més o menys digne, l'increment dels preus de consum fa que tinguin que venir a Creu Roja.
Creu Roja té 20.000 voluntaris, més de 200.000 socis i gairebé 1.700 persones en plantilla. I pel que fa a la campanya de les eleccions del 28 de maig, Pedro Sánchez demana a Bildu més contundència contra el terrorisme d'ETA. El president espanyol exigeix que els candidats condemnats per terrorisme demanin perdó sense matisos. El partit de l'esquerra Versale, però, insisteix a defensar la seva aposta per les vies pacífiques. Des de Madrid, a Romanyé.
I demana als seus socis parlamentaris que no passin de puntetes per la polèmica. El president del govern espanyol vol que Bildu condemni la violència d'ETA, i per l'esquerra Berzale, Merche Aizpurua lamenta que la Moncloa entri al joc electoral de les dretes espanyoles.
Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón.
Nosotros estamos por un futuro en paz y convivencia. Nuestro compromiso es claro, es nítido. Todas las gentes de Euskal Herria Bildu, y este paso esperamos que se entienda así, que sea un paso más.
Això mentre aquest matí la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat el recurs d'una associació que pretenia suspendre les llistes de Bildu. La Fiscalia considera que no hi ha cap delicte en el fet d'incloure candidats amb antecedents per terrorisme que ja han complert la condemna.
Mentrestant, a Barcelona, de Colau i Xavier Trias retreuen a Jaume Collboni la proposta de fer una oficina per prevenir les ocupacions delictives. L'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú lamenta que Collboni faci el joc a l'extrema dreta. Sílvia Solanes.
Colau li diu a Collboni que les competències són de la justícia i els Mossos, però que igualment l'Ajuntament actua quan es tracta de famílies vulnerables o quan les ocupacions són conflictives, com per exemple amb tràfic de drogues pel mig. En aquest sentit, diu, són proactius i demanen execució de l'ordre judicial, com ha passat al Poble Sec, i li etziva que no ha estat prou atent aquests anys com a primer tinent d'alcalde.
Sorprèn que el senyor Collboni, que un cop que ha dimitit de les seves responsabilitats, potser també s'ha oblidat de que ha estat en el govern municipal, o potser és que no s'ha interessat prou mentre exercia les seves responsabilitats i desconeix el que fa l'Ajuntament de Barcelona, que va més enllà de les seves competències. De fet, Barcelona actualment té una política pionera, i som una ciutat pionera en la mesura en què hem fet una unitat antidesnonaments.
Colau ha afegit que no s'ha de fer el joc a l'extrema dreta, que ha volgut monopolitzar la campanya amb el cas de les ocupacions del Cubo i la Ruïna.
I de la seva banda, Xavier Trias creu que si l'oficina contra les ocupacions que proposa Collboni és tan important, ja l'hauria d'haver fet. El candidat de Junts acusa el socialista vista de fer veure que no té responsabilitats de govern. Adrià Santasusagna.
Trias descriu Collboni com un turista, és a dir, que fa veure que el PSC no forma part de l'Ajuntament i que ell no ha estat primer tinent d'alcalde durant 8 anys. Per això creu que totes les propostes que Collboni va fent en aquestes eleccions són mesures que hauria d'haver impulsat des del govern municipal.
El senyor Collboni, jo sempre li preguntaria, quan fa aquestes propostes, jo li dic, i per què no ho ha fet? Intenta fer veure que no hi està. Jo sempre dic que és el turista, La veritat és que és curiós el senyor Collboni el paper que fa amb tota aquesta campanya. És com, jo passava per aquí i ara faig una oficina. Bueno, pues que la faci, però la podia haver fet abans.
Avui Trias ha apostat per destinar 200 milions d'euros cada any per construir pisos a Barcelona.
Tot això pel que fa al 28M, però no seran les úniques eleccions aquest any. A finals d'any hi ha d'haver d'espanyoles i el CIS acaba de publicar un baròmetre en què el PP retalla distàncies amb el PSOE. Tornem a Madrid, Jordi Armenteres.
I Feijoli retalla 2 punts a Pedro Sánchez en només un mes. Unes eleccions generals les guanyaria el PSOE amb un 29,1% dels vots, el PP trauria un 27,2. Aquesta distància, que ara és de 2 punts, era de 4 ara fa un mes. El PSOE retrocedeix perquè Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, puja en intenció de vot del 10,5% al 12,5%. La suma més en Podem també millora. Feijóo més també puja perquè Vox baixa. El CIS, com sempre, no està territorialitzat, no es pot saber el comportament de Catalunya. En referència a les notes, tots els polítics suspenen, inclosa Yolanda Díaz, que fins ara sistemàticament era l'única que superava una nota de 5. Ara treu un 4,79, Pedro Sánchez un 4,38, Feijóo un 4,11 i Ione Belarra un 3,36.
I 2 apunts de música abans dels esports. L'Orquestra Simfònica del Vallès acompanyarà els mítics The Who al concert que faran d'aquí un mes a Barcelona. Serà l'única actuació de la banda britànica a tot l'estat el 14 de juny al Palau Sant Jordi. Com dèiem, estaran acompanyats pel conjunt ballesà. I de Sousa anuncia que Plega Veles, el quintet mallorquí, es retira després d'una dècada de trajectòria. Aquest estiu faran la gira que tenien prevista i després s'acomiadaran amb 2 concerts especials, el 29 de desembre a Palma i el 26 de gener de l'any que ve a la Sala Apolo de Barcelona.
I els esports, comencem amb una última hora perquè el Getafe ha denunciat finalment el Real Madrid davant del comitè de competició per alineació indeguda per un dels canvis que els blancs van fer de forma antirreglamentària en el darrer partit contra els madrilenys. El Madrid té ara 3 dies per presentar al·legacions. El Barça, Deco, ja és a la ciutat esportiva Joan Gamper preparant el seu aterratge novament al club, ara dins del nou organigrama esportiu que prepara el president Joan Laporta després de la sortida ahir de Jordi Cruyff i fa uns dies de Mateu Alemany. Esportivament, avui sabrem quin és el segon finalista de la Champions amb el partit que jugarà Manchester City i Real Madrid a partir de les 9 i en directe a RAC1. Recordem que el resultat a l'anada va ser d'empat a única, qui guanyi s'enfrontarà a l'Inter de Milà, que ahir va eliminar el Milan. Fora del futbol, a aquesta hora comença el partit de Novak Djokovic als quarts de final del Masters 1000 de Roma. S'enfronta al danès Rune per un lloc a les semifinals i a partir de les 3 intentarà fer el mateix en el quadre femení la catalana Paula Badosa contra l'eslovena Ostapenko. I el Giro d'Itàlia també ha arrencat ja a l'11a etapa amb el retorn de l'ús de la mascareta abans de la sortida i també un cop els ciclistes travessin la línia de meta després que aquest matí 5 nous corredors hagin donat positiu per coronavirus i s'hagin hagut de retirar 4 de l'equip d'Evenepoel, que ja hi va renunciar fa uns dies per la mateixa raó, i un de l'equip Corratec Itàlia. En total ja en són 19 des que va arrencar la ronda italiana.
Doncs pues molt bé, què et van regalar? Ràpid, ràpid, perquè no tenim temps, que tenim aquí la Irene Solà. Un aplaudiment per ella. Per favor, Irene, què tal estàs?
Molt bé, tu què tal?
Jo estic fantàsticament. Vens d'una entrevista amb VilaWeb, no? Qui te l'ha feta? A veure si la farem millor nosaltres o ells. Ai, Déu meu, tinc
no,
una pressió,
Pol. Nosaltres, Pol. Home, no en tinc cap dubte.
Digues, qui l'ha feta? No se'n recorda.
La Montse.
Ah, la Montse. La Montse, què més? No te'n recordes? No saps?
No, ai, no l'estic segura.
No, perquè la Montse...
Jo li he dit a la Montse.
Montse, la Irene Solà és una de les nostres millors escriptores, sí o no, Pol? Pol
totalment, Guas. Per això és aquí.
I ve a presentar-nos, et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres, a llibres anagrama, Irene Solà. I que era portada tan bonica, no, del llibre? Ja fa por.
Fa por, trobes?
Fa por, però bueno, de fet fa gràcia el llibre. Hi ha coses que a mi m'ha fet gràcia el llibre. Podria ser?
Rius molt amb aquest llibre.
Rius molt, no?
Jo crec que... Jo he rigut,
sí, si jo més també, no. Jo també, a mi, no, Irene, o què?
Jo no també he rigut escrivint, no, i tant.
Veus? Tu t'has passat pipa, no?
Sí, literalment.
Literalment, a més a més.
Vàries coses, què? Vàries coses, què? I n'hi haurà més, però...
Ah, t'has arreglat vàries coses, sí, sí, tu el teu, tu el teu.
Sí, home, tu m'has preguntat...
Tens Inés Solà davant i no...
I anava a contestar, no, home, no, m'has preguntat clar, i em sap greu no contestar-te. Però el que vaig reclamar va sorgir el seu efecte. Què un cap és? De setmana, per exemple, home. Per d'aquí unes setmanetes.
Però va, hi va haver festa sorpresa o no? Festa sorpresa o no?
Això pel cap de setmana.
Ah, més a més.
Encara no s'ha acabat, encara no s'ha acabat.
I on te la, on aniràs, dius?
És una casa rural, així allò amb parella, tranquil·litat, sense canalla. Allò que volia, doncs això.
Allò, aquelles coses que feu la gent, les parelles cis, heteres, que aneu a cases rurals i a mitja tarda us feu un gin tònic de Seagram's, aquest tipus de plan serà això?
Per exemple, per exemple. Sí, sí, i una peça de roba que es porta, mira, així, de tot bé entens, que es porta bastant ara, que no tenia.
Què és?
I que volia, també. Un sobrecamisa, es diu, em sembla.
Ah, mira, molt bé, una sahariana, el que havíem dit antes, una sahariana.
Molt bé.
De quin color?
Així com cru.
Jo en tinc una, molt bé, una sahariana, una sobrecamisa, perfecta. I què t'anava a dir? Jo en tinc una que me vaig comprar a Serral, que és una botiga de casa de Madrid, i el meu pare que va de Can Beu diu que si vaig vestit de la Falange i no em deixa entrar a casa.
No saps tu com són.
Ara no mirarem.
Avui aneu de conjunt amb el Miquel Misseu.
Sí, sí, és veritat. Aneu com de vigilanets. Aneu com de la classe els cargols, amb l'abat, amb el baby.
Doncs ara aquí...
I tu, guapo, vas amb crop top. Amb crop top.
A mi m'agrada molt anar vestit com tu.
Crop top, vas amb crop top, no?
Però tapant el melic, que no toca.
És que això no ho portarem.
Per què no?
Per què no?
Jo tot arribarà, eh? Per mi, vas amb la sahariana...
Jo tampoc m'hi veig.
Jo vaig començar amb una sahariana.
Tu no, has acabat.
Jo amb el crop top tampoc m'hi veig. Però escolta, dues felicitats. Gràcies, i ja t'explicaràs aquesta festa sorpresa que teòricament t'han de fer. Hòstia, a veure si la sorpresa serà que no et fa la festa sorpresa, no. Guapa.
Clar, no, però vull dir que hi va ser un petit comitè i teòricament no m'haurem de veure no els pares i els germans.
O sigui, tu vols més mandanga.
Alguna cosa hem de fer al cap de setmana.
Quants anys és? Això és perquè...
40!
40! Wow.
Felicitats.
Bueno, escolta, i el temps què?
Doncs aquesta tarda predominarà el sol a gran part del país, amb temperatures que es mouran entre els 20 i els 26 graus. A les comarques del nord creixeran algunes nuvolades i no es descarta algun xàfec aïllat al Pirineu i al Prepirineu. Tramuntana que continuarà bufant fort a l'Empordà.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo. Gràcies, Albert Masses. I visca els serveis informatius de RAC1.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer. Ernest, avui ens has enviat a la plauta de publicitat al matí. I exactament què passava? Perquè ho vaig a llegir, perquè estem una mica preocupats.
No li sortien les lletres, no li sortia la paraula.
No, perquè a mi em preocupa que sortien moltes lletres. Perquè ell ens envia la pauta de publicitat perquè fem l'escaleta, que després la fem nosaltres una mica com podem. Però es diu, hi haurà de publi tal blog, tal blog i tal blog. I comença, bon dia, l'empubli, la punli, la pupi... I fa, joder, la puni, perdó, home, i tant, la publi. Que, a més, amb emojis. És ressaca, és amor, vols un neuròleg?
Una mica
tot,
ahí,
no?
Una mica barreja de tot.
Bueno... Pues públic en tenim, eh?
Al final l'ha enviat, sí,
al final l'ha enviat, però estàvem tots al·lucinats. Dic, jo he estat per enviar-li una ambulància. Bueno, també tenim nosaltres l'Esther Romagosa, què tal estàs?
Molt bé, bon dia.
Senyors i senyors, amb tots veurem Miquel Misser.
Encantat.
Avui no us perdó la secció del Miquel Misser perquè comença d'una manera i llavors hi ha gir de guió.
Gir de guió,
espavilat, sempre mai decepcionar. Amb tots vostès. Ai, que m'ho feu, t'imagines?
Ui.
En directe, seria genial. Amb tots vostès, senyors i senyors. Pol Guasch.
Bé, avui Pol Guasch en format, diguéssim, relegat, perquè tenim la sort que ens acompanyi la Irene Solà.
Visca!
La Irene acaba de publicar amb Anagrama la seva darrera novel·la, que es titula Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, i avui doncs és el vostè primer amb nosaltres per parlar-ne. Bon dia, Irene, què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Puc explicar una cosa? Una vegada estava jo a la Foster Wallens de Vic, que anava a presentar jo a Vic a Pijos, perquè jo també soc literata. Perdona, sí. Irene, soc literata. Però en aquell moment no ho era, i anava jo a una meva editora. I de sobte, a la Foster Wallens vaig creuar amb Irene Solà, que era la... que és aquest monument d'escriptora, allò de la muntanya, canta i jo ballo i tot allò. Que era genial. S'ha traduït a 26 idiomes, obra de teatre, un musical, o era un... Tot. Algú farà un còmic immediatament, jo estic convençut, bueno, tot. Era genial, si te l'has llegit, llegit el dia, amiga, perquè si no... I jo vaig pensar, hòstia, l'Irene Solà. I jo vaig pensar, vaja merda, perquè jo soc una literata...
De segona
i mediàtica, saps? Les mediàtiques aquestes. Em va fer una mica vergonya. Però ella no. Ella em va saludar com si fos una d'elles. Quineta Monzó, Marc Giró i Irene Solà. Escolta, vas dir... I va ser... No? Tu te'n recordes d'aquest moment?
Sí, tant que me'n recordo.
Hola, què tal? Em va dir... I li vaig dir a la meva editora... Pues si m'acaba d'estar saludant, m'està parlant de tu a tu. D'escriptora, escriptora. Em vaig sentir Virginia Woolf. Ja vaig sortir d'allà escriptora. Vaig entrar... Caca...
I va sortir
escriptora. Tarata. Gràcies, Daniel Solà. Un aplaudiment per ella. Ja no escric més, eh? Ja no escric més.
No, no, està
vale,
molt bé.
Perdona, amb tots vostès, Pol Guas.
Doncs avui la idea és parlar una mica de la novel·la, no? Vale. Que, sobretot que la Irene ens expliqui... bé, partir de la novel·la per parlar de diverses coses que tenen a veure doncs, amb l'escriptura i amb la teva proposta estètica i literària, no? Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. Jo crec que amb aquesta novel·la has escrit una novel·la híbrida i bastarda. Pot ser llegida com de moltes maneres i de moltes formes. Pot ser llegida com una saga familiar a través de diverses generacions de dones. Pot ser la història del temps que passa sense perdonar. Pot ser també la llegenda d'un mas que es resisteix a la història. Pot ser un cant a la foscor, però també pot ser un cant o un elogi de la llum, no? Crec que està bé començar pel començament, sobretot pels oients que potser encara no han llegit la novel·la perquè s'acaba de publicar. Preguntar-te com decideixes escriure aquesta història d'històries, no? Com, què t'hi porta, què et porta a entomar la novel·la des d'aquesta perspectiva?
Jo sovint no decideixo. Sempre dic que quan començo a escriure un llibre no decideixo quin llibre escriuré, sinó que en realitat el que faig és intentar entendre què m'interessa, no? Intentar situar quines preguntes vull fer i quines preguntes vull fer-me i començar tot un procés de recerca, tot un procés d'investigació que progressivament, no, em va duent a llocs molt diversos, llocs que, a més, jo no podia ni imaginar quan començo a escriure un llibre. I a partir de tot aquest anar omplint una piscina de coneixements, d'anècdotes, d'històries, doncs en un moment determinat, quan hi ha prou aigua, no, prou recerca, jo em tiro en aquesta piscina, em poso a nedar. Nedar, que és escriure, que és explorar, que és jugar. I segueixo de tota manera, però omplint aquesta piscina de més aigua, perquè quan més aigua tens a la piscina, doncs més avall pots submergir-te. I una mica així és com jo començo aquesta novel·la, a partir de diferents llavors, a partir de diferents interessos, entre ells, per exemple, un pacte amb el dimoni, que, no, i que a base d'hores i de dies doncs vaig desenvolupant.
M'identifico, eh? M'identifico amb aquest procés.
Quina
creatiu.
Primera amb resposta.
El procés, sí. No sabia si era amb el procés creatiu o amb el pacte amb el dimoni.
No, amb les dues coses.
Amb les dues coses.
De fet, una cosa que potser alguns oients no saben és que tu ets escriptora, però tu també ets artista, o si és que són coses diferents, no? De fet, sovint expliques que l'escriptura és darrerament, en els darrers anys, la manera com la teva tasca artística s'està cristal·litzant, no? És a dir, que tu no entens l'escriptura com una cosa que es fa per se, sinó que l'escriptura és la manera de cristal·litzar un procés artístic que va molt més enllà de la literatura, no? Llavors, si ens pots explicar això, no? És a dir, per què darrerament estàs cristal·litzant la teva tasca creativa en les paraules, en la literatura, no? I no en un altre format artístic.
El per què, no sé si te'l puc acabar de definir, o sobretot el que et puc dir és, sí, jo entenc el meu treball, entenc la meva producció com, no, com un treball que veu molt de metodologies de l'art contemporani. Llavors, jo, això què vol dir? Doncs em vol dir que faig aquest treball, que em poso a explorar, que em poso a investigar, que jo el que vull fer, sobretot, quan desenvolupo qualsevol projecte, és aprendre. I llavors en aquest procés els projectes concrets van agafant forma, o jo sovint dic que van demanant certes coses, no? Una cosa que jo crec que faig és escoltar el projecte en profunditat, és intentar entendre la mesura que el vaig desenvolupant. I llavors molt sovint, no? I com tu deies, doncs últimament aquests projectes m'acaben agafant forma de llibre, forma de novel·la. Jo crec que per diferents raons. Per una banda, a mi m'agraden molt les històries i crec que hi ha un gaudi brutal en explicar una història, però també en que una història et sigui explicada. I després hi ha una altra part del projecte novel·la que a mi m'agrada molt, que és que em permet barrejar aquestes dues coses, no? Per una banda, un procés d'investigació, de recerca molt profund i molt lliure, i per altra banda, doncs, agafar totes aquestes idees i totes, no?, com tot aquest estrat potser més mental o més d'investigació i endur-me'l a un terreny creatiu, no? I fer-lo servir, doncs, per construir tot un seguit d'històries, per explicar tot un seguit de coses i alhora per no deixar de reflexionar sobre tot un seguit de temes.
Mare de Déu, i tot pel mateix preu, eh?
Sí, on vas a buscar aquesta recerca?
A llocs molt diversos.
Ui, a darrere del llibre hi ha una catita de biografia que és interessantíssima.
Sí,
no t'ho expliques, jo, escolta, tinc una... No? És una novel·la que després, al final, t'he investigat i hi ha aquesta història que tinc aquí, la trec d'aquí, això d'aquí, m'he investigat per aquí. Clar, és que això podria ser una tesi doctoral.
Doncs vaig a molts llocs a buscar-la realment. Acaba de ser una recerca molt transdisciplinar. Té a veure amb llegir molt, té a veure amb anar a biblioteques, té a veure amb anar a arxius, però llavors també té a veure amb anar a conèixer experts o gent que sap coses que jo no sé. Té a veure amb acumular grans quantitats d'imaginaris visuals. Té a veure amb mirar infinites hores de YouTube. Té a veure amb...
En sèrio? I aquí què has vist de YouTube per aquest llibre?
Home, si veiessis el meu algoritme, al·lucinaries, jo crec.
Intenta traçar-lo una mica, que divertit.
Doncs, entre moltes d'altres coses, apareixen molts animals reproduint-se en aquest llibre. Doncs,
entre... En sèrio?
Sí, hi ha un personatge d'aquest llibre que s'obsessiona amb l'animalitat i amb animals que reprodueixen. Doncs hi ha vídeos d'aquest tipus. Després he vist vídeos sobre com es fa formatge. També n'he anat a fer amb formatgers. Sí, sí. He mirat vídeos sobre, no, sobre una matança d'un cabrit.
Vale, pobre. Sí, però que també hi ha un lío aquí.
Que també apareix. He mirat documentals de tota mena. He mirat no, tot el
documentals que... Documentals de tota mena, què vol dir?
Doncs, per exemple, des d'un documental sobre Cara Cremada, passant per... Doncs,
Cara Cremada, que era un bandoler.
Cara Cremada o un maquis.
Un maquis.
Sí.
O per, veritat.
Sí, o per exemple, tot de documentals sobre la formació de l'univers, perquè hi ha un personatge que ho veu tot, no? Hi ha un personatge que bé, li falten les pestanyes per culpa del fet que li falten les pestanyes la seva família decideix.
Perquè a tothom li falta alguna cosa aquí, el que no té una ceba,
suposadament,
suposadament.
Sí. I aquest personatge li aboquen tanta aigua de farigola als ulls que acaba per veure el que no li toca veure i ho veu tot. I entre d'altres coses, en un moment determinat, doncs veu...
Doncs podríem dir que Jeff Bezos amb tu està al·lucinada, perduda, diguéssim, com es diu aquest del YouTube? Qui és la moda YouTube? Diuen, hi ha una senyora rara catalana que té un algoritme
que està mirant coses molt estranyes.
Que no se l'entén. Com us vau conèixer vosaltres dos, Pol?
Ens vam conèixer...
I saps que em fa molta gràcia de l'Irene Solà, si t'has fixat, Esther, que ella parla com si es traduís. Parles com
veure,
si...
Veure.
Sí, fa moltíssima gràcia, és un to que jo no l'havia escoltat mai en ràdio, mai a la vida. Tens un to de veu que... Saps com es diu això? Les que fan traducció...
Intèrpret.
Ah, mira...
Llavors jo ara estic mosquejat perquè penso, què deu estar... O sigui, de què ve?
No té res a veure amb la teva manera de parlar.
Quina és la llengua original que està traduint?
Clar,
clar.
Aquí
clar,
està el misteri.
O sigui, tu estàs parlant com... Sí, realment
estàs
nosaltres...
Estàs pensant molt tot el que moltes, dius. Moltes imatges, jo crec, no?
Sí, sí, clar, però fa molta gràcia,
molt de material.
No t'ho havia dit mai. Tu no t'has fixat que parla com si fos una
intèrpret? No, amb el to, quan has dit allò de la piscina i tal...
Sí, sí, sí.
No?
És genial.
Que jo la veia a la piscina quan es van parlar.
Clar. Ella està... Clar, deu ser, això que dius, és un artista visual. Bueno, digues, com us vau conèixer? Una discoteca?
No, jo crec que ens vam conèixer allà...
A un centre Santa Madalena, entre... allò que feu els artistes?
No, com a una festa d'aquestes dels Vespres Malgastats, crec. És possible?
Ah, és possible. Jo crec que el món de la poesia ens hem conegut. Sí,
amb un recital o alguna cosa. Sí, crec que sí.
Bé, seguim amb la novel·la. Perdona, que això no ho podeu deixar passar per alt. Què vol dir el món de la poesia?
Ens vam conèixer, jo crec, que conèixer... al monestir de Casserres.
Exacte,
a Casserres, final del... moltíssima Casserres, des d'aquí una abraçada a tots els de Casserres.
Doncs sí, sí, en una festa dels Vespres Malgastats. Sí, sí.
Però una festa de poesia, no una festa de ballar, eh? Bé, tant és.
I llavors de què parleu? Quan tu trobes... Perquè, clar, sou Premi Anagrama un i altre, o sigui, us reconeixeu entre vosaltres.
Però ja, no ho érem, jo crec.
No, jo crec que no ho érem.
No ho érem.
Mals.
Vinga, de fet jo crec, Irene, una de les coses que he llegit, que potser és molt òbvia, Irene, però crec que pot ser interessant que ens ho expliquis, encara que potser tu ho trobis molt òbvi, que jo llegint aquesta novel·la he sentit que hi havia encara més fundària lèxica que el canto jo, que per mi vol dir també com més experimentació, més espessor de llenguatge, encara que sembla impossible, perquè el canto jo ja tenia uns nivells de fundària lèxica i d'experimentació lingüística molt fortes, no? Però he sentit que encara hi havia com un pas més de riquesa lingüística. Tu ja estàs d'acord amb això?
Podria ser, sí, o sigui, és veritat que hi ha un joc constant amb el llenguatge en aquesta novel·la, i tot i així jo et diria que és un joc bastant orgànic, o sigui que a mi em passa que al posar-me a fer tota aquesta recerca i al posar-me a veure i alimentar-me de tot un seguit de materials, hi ha tot de vocabulari, hi ha tot de paraules, hi ha tot de maneres de dir que van apareixent, no? I que a mi les trobo, m'interessen, m'agraden i progressivament es van colant a la novel·la, no? I aquesta és una novel·la que també reflexiona molt al voltant de temes com la memòria o l'oblit, i fer servir certes paraules o fins i tot fer servir certes receptes que no estan tan lluny de nosaltres, però que potser ja no són les que estem fent servir avui en dia, no? Hi ha tot un seguit de receptes en el llibre que...
Constantment, no?
parlem d'això, parlem d'això, sí, perquè tu volies preguntar, no?
Sí, sí, constantment apareixen.
Receptes, sí, no? Vols dir culinàries?
Sí, receptes,
sí, sí,
culinàries.
Sí, la gent està tota l'estona que té pel·lo.
Exacte, doncs estan preparant, hi ha tot, sí, un, sí, grup de dones que estan preparant una festa per donar la benvinguda a un dels personatges que s'està morint, no? La novel·la passa en un dia, en el dia d'avui, i hi ha un personatge que s'està morint. I totes les seves parentes, no? Totes les dones que han nascut, viscut i mort en aquest mascle vell, estan esperant-la, vetllant-la i, sobretot, organitzant una festa i cuinen, no? Per organitzar aquesta festa. Llavors, no? Com al posar-me a reflexionar sobre què recordem i què oblidem tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, tant de manera voluntària com involuntària, hi ha tot un seguit de coses, entre ells aquestes receptes que a mi m'interessa, no? Que entrin dins del llibre, perquè és un, no? Són unes receptes que parlen sobre com cuinàvem, però ja no tant sobre com cuinem avui en dia.
Les has fetes?
No, però tinc ganes de provar-ne.
Ah, és que hauries de fer el llibre, la millor. Saps allò que, si fossis nord-americana ja estaries fent el llibre les receptes. Exacte, de... Sí. Escolta, quan dius... efectivament, hi ha una dona que mor envoltada d'altres dones que també estan mortes, però estan molt vives. Una cosa, a mi t'he de dir una cosa. Ja quan ja apareixen mortes, que estan vives, una que no sé quantos, un animal que parla, la muntanya que balla i tal, són els típics llibres que tinc el prejudici que a mi no m'agrada. No m'agrada la història interminable. Saps? Un drac que parla no m'agrada. Però, i no tindria per què ni aquest ni l'altre, però a mi m'encanten els llibres d'aquesta senyora. Fixa't tu, amb els prejudicis que jo tinc, saps què et vull venir a dir? M'encanta. Una cosa, masclavell és masclavell. Però quan ho dius seguit, dius masclavell. Això és voluntari? Com es diuen això, que una cosa que sona que...
Això,
o sigui, és una masia que es diu clavell? Ho dic bé?
Sí, sí, el masclavell es diu, sí, sí.
Però quan ho dius masclavell...
Això deixes, és una... Jo trio el nom d'aquesta masia sense adonar-me d'això.
En sèrio?
En un primer moment...
Perquè té molt de sentit, no, la novel·la que visquin aquestes dones en el masclavell.
Exacte, exacte. Jo la trio en un primer moment perquè jo sé que un dels personatges d'aquesta novel·la, que serà un bandoler, ell agafarà el nom de la casa, no? I llavors serà el clavell, el que sigui. Llavors jo busco i trobo en un moment determinat aquest nom, m'interessa, m'agrada, veig que funciona. Hi ha una cosa amb els noms també que és molt interessant, que a vegades els personatges, els llocs, adquireixen noms, no? I tu deixes que l'agafin, et vas esperant i progressivament t'adones que realment aquell és el seu nom i és el seu nom i no el pots canviar. O sigui que tu ja pots esforçar-te si vols a buscar-li un altre nom, però no, si té aquell nom, té aquell nom. El que passa és que...
Bueno, llavors... perdona, et dic una cosa, a cavalls, barcos i personatges literaris que et surten, t'ho dic jo com a literària, no els hi pots canviar el nom, perquè dona mala sort.
Clar, no, i a més a més
si
és el seu nom.
Si tu un barco, o reheretes un barco, que es diu... Jo què sé, digue'm un nom...
Fas bé de Xutxeria, dir-me, de cas me'n compro un.
No, o regularetes. Xutxeria, que és un nom horrible per un barco, tu no li pots canviar el nom perquè allò té mala sort, i els cavalls igual, perdona.
Doncs això, jo el trio en un primer moment sense adonar-me'n. El que passa és que quan arriba un moment en el que... No, en el que i és molt tard, que m'adono de... ostres... també és aquesta lectura, dic, vale, ara entenc també...
Tot el sentit.
Clar, és com, s'havia de dir així, clarament s'havia de dir així. Jo ja no vaig llegir la clau de...
Tal i com el canto jo comença amb la mort del Domènec, no? Aquest home blanc, heterosexual, etc. i aquest llamp que el rebenta...
A la segona pàgina.
Exacte, i comença tot un seguit d'històries que no tenen a veure amb aquest cànon. Jo vaig llegir també en aquesta clau, no? És a dir, aquest mascle vell i tot el que hi ha darrere, no? I de fet, fa uns dies dialogaves amb l'escriptor Max Porter i ell va dir que la seva tasca com a escriptor era anar a un bosc, cercar l'arbre més lleig i esprimatxat, talar-lo i explicar la història d'una de les vetes, no? D'un dels anys d'aquest arbre miserable, gairebé, no? Insignificant pel passat. I jo, quan vaig escoltar això, que ja havia llegit la teva novel·la aleshores, vaig tenir la sensació que casa molt amb la teva forma d'escriure, en el sentit que converteixes històries mínimes en literatura, no? Que estàs cercant la costura de la història en majúscules i tots els silencis que queden darrere de les paraules que sí que s'estan dient, no? I de fet, aquestes dones de masclavell representen això.
Sí, clar, jo quan em poso a escriure aquest llibre hi ha certes coses que m'interessen i que a més em vaig adonant que m'interessen en general, o sigui, que apareixen en molts dels meus llibres, entre ells, no, doncs la idea de la perspectiva, de la subjectivitat, el fet que tots entenem el món i tots expliquem el món i tots sentim i vivim el món des de la nostra mirada, no, específica. I d'aquí també passo a tot un interès per fer-me preguntes al voltant d'acord, llavors qui ha escrit certes històries, no? Qui ha decidit quins esdeveniments de la història eren importants, quins personatges eren importants, qui havia de, no, de sobreviure o de quedar damunt de la taula i a qui no escoltàvem i a qui relegàvem. I a partir d'aquí, doncs, clar, jo em poso a reflexionar al voltant d'això, no? Dels punts de vista, de les perspectives, de les subjectivitats, de les intencions que hi ha darrere de les històries en minúscules i de la història en majúscules. I en part per això acabo escrivint una història que està protagonitzada per aquelles que, en general, no protagonitzen la gran majoria de històries de la història en majúscula o de històries de, no, de en minúscula. I, no, i aquestes dones que habiten aquesta casa ja no és només que siguin dones, és que són dones velles, és que són dones abjectes, lletges, fora del cànon, és que són dones mortes, fins i tot. I també per això mateix en aquesta novel·la ens quedem en aquesta casa, no? En comptes d'anar a viure aventures, en comptes d'anar a descobrir món, en comptes d'anar a la guerra, doncs no, ens quedem amb aquelles que es queden enrere.
Però va passant tot, no? Perquè és una mica... O sigui, el llibre tampoc està llarg, és 184 pàgines o més o menys, però passa una quantitat de coses que és que jo el trobo que està cap al preu. A vegades hi ha coses que costen caríssimes que no t'expliquen tant. T'ho dic sincerament, tu no trobes que jo tinc raó amb això? Sí, des del punt de vista capitalista.
Des del punt de vista capitalista.
És un llibre molt rendible. La desforestació de l'Amazones. Què te la va dir? És molt guai també, Esther, estaràs d'acord amb mi, Miquel, que entens les preguntes que et fa el Pol Guas, perquè són unes preguntes llarguíssimes que jo, que tinc dèficit d'atenció, i que ara aquesta senyora a veure com contestarà, perquè jo em perdo a les... No? Perdó, fes-ne un altre euros.
Vols dir que costa tant?
Sí. Ui, a mi, jo que tinc dèficit d'atenció, no t'explico.
És que són dos poetes.
Clar, és que són dos poetes.
Un poeta pregunta i el poeta respon.
No, mira, ara una de senzilla i potser com gairebé com banal, però no. Que
ui, aquestes ens encanten a nosaltres, eh?
Que l'altre dia vam estar parlant també sobre el tema de les traduccions i de què implicava...
Ui, mira, doncs... banal, diu.
Ui, és igual. I també crec que és una cosa que no t'ho dec haver dit jo només, vull dir, t'ho deu dir molta gent, no? De dir,
clar,
ostres,
aquesta,
quan llegeix aquest llibre, jo tot el rato pensava en qui serà la persona, o sigui, la pobra persona que t'haurà de traduir, i no vull enfocar la pregunta tant aquí, sinó en el sentit en si tu, a l'hora de pensar en la traducció d'aquest llibre, o dels teus llibres en general, tens com una mena de dol d'alguna cosa que saps que es perdrà inevitablement de tu, no? De tu com a Irene Solà, sinó de la teva escriptura i del teu projecte, no? És a dir, hi ha alguna cosa que es perdrà sí o sí, i com entomes aquesta pèrdua?
Sort que és la pregunta banal, no arriba a ser la banal. Endavant, Irene, venga. Irene, 12 points.
La veritat és que no ho visc gens com un dol, eh? O sigui, penso que... I no ho visc gens com una pèrdua. Penso que la pèrdua seria no poder llegir més llengües que les que parlem. Perquè jo, per exemple, podria llegir doncs, en català, en castellà i en anglès. Llavors m'hagués perdut i m'estaria perdent un munt de literatura. No? Llavors jo crec que això fa que es guanyi molt més que no pas es perdi amb la traducció. I és veritat, no? Que bé, doncs sí, si ens posem a mirar prim hi haurà coses que es perdran o coses que s'hauran de trobar maneres o alternatives o jocs diferents per poder traduir. Però tot i així és allò. Al final em sembla que hi guanyem i que hi guanyem moltíssim. I per exemple, no, jo dels meus llibres només em puc llegir la traducció al castellà que fa la Concha Cardeñoso i la traducció a l'anglès que fa la Mara Litham, i fan feines espectaculars.
I et truquen elles?
Parlem i jo m'ofereixo sempre a tots els traductors a respondre preguntes, a parlar en profunditat del llibre, i en el cas del castellà i de l'anglès jo em llegeixo la traducció i la treballo amb elles. I per exemple, no, de Et vaig donar ulls, només he llegit doncs, un petit fragment d'un sample que ha fet la Mara Litham, el de la Concha encara no l'he llegit, però el petit fragment que he llegit de la Mara en anglès és espectacular.
És que la Mara és una de les grans traductores que tenim.
Clar, també s'ha de dir. I escolta una cosa, i aquest llibre que té molt de mitologia, no sé, ara no sé què estic dient, però que és molt mitològic i molt català, molt de mitològica català, això s'entén a la primera? O sigui, la traductora, els anglesos, això un anglès, un rus, un no sé quantos, un senyor, diguem, un italià, ho entenen a la primera?
Jo diria que sí. De fet, parlant amb... No, jo he parlat amb gent molt diversa per escriure aquest llibre i per exemple, he parlat amb folcloristes, no? I una cosa que com d'ells em deia un dia que m'agradava molt, em deia les històries, les llegendes, sovint tenen a veure concretament amb el lloc d'on surten. També és molt interessant, però veure com històries semblants surten en llocs diferents o viatgen.
Clar, això el folclorista és veritat.
Sí, o viatgen, i t'adones a dir, ui, un moment, aquesta història és la mateixa que expliquen a no sé on d'una altra manera, i llavors reapareix allà. Però em deien això, no? Em deien, però també una de les gràcies i una de les màgies de les històries és que es poden entendre des de tot arreu, no? És que tothom les pot entendre.
Perquè els neguits deuen ser
universals.
Sí, és clar, i perquè tots són, no, són, les històries no deixen de ser doncs, coses que construïm amb llenguatge i amb imaginació per tal d'explicar el món, per tal d'entendre'l, per tal de reimaginar-lo no, i això es pot entendre des de tot arreu.
Anem a lo de les receptes, perquè ens ha d'explicar alguna recepta d'aquestes que...
Sí, sí.
Ara quina recepta faries, per exemple, si ens haguessis de donar de menjar a la manera d'et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres, això seria genial que l'editorial muntéssiu un àpat. No trobes que és bonic?
Estàs donant molt bones idees. Està aquí Anagrama apuntant, està la Lídia d'Anagrama apuntant totes les idees.
Que divina la Lídia. Escolta'm una cosa, la Lídia també us ha d'aguantar tots vosaltres, que jo flipo amb la premsa de les escriptores, perquè els escriptors sou ben especialets.
No, que li posem fàcil a Irene i jo.
Sí, vosaltres sí, jo ho sé, consta que sí. N'hi ha algun altre que no? Un dia parlarem de... Un dia quan jo no tinguis ganes més, Lídia... està allà al públic, de parlar d'això, vols, no, posa el micro si vols, haurem de parlar un tema amb tu dels escriptors més pelmes en fent la promo, Lídia, ara no perquè t'hi guanyes la vida, però...
Això m'ho guardo per les meves memòries.
Ara. Les estem esperant en candeletes, precisament les teves. Escolta una cosa, però hi ha algun autor, no?, que dius, mare de Déu, m'ha tornat a tocar, és la veritat.
No, jo tinc molta sort, la veritat.
Mira, diplomàtica, podria estar si Jordània i Gaza resolent el conflicte, perquè no és diplomàtica. Bueno, gràcies, eh? A veure, què ens dones de halar? A banda, literatura i mam. Primum vivere. Venga.
Sí, però ara seria complicat. Jo crec que, una de les coses que t'adones al llibre amb la seva manera de cuinar és que necessitaríem temps. I si tens gana ara, doncs...
No tinc gana ara.
Dinaràs a les 9. Podríem fer de tot, amb els ingredients del llibre.
Sí.
Home, doncs podríem fer uns bunyols de sang, per exemple.
Ai, Déu meu. De sang de què?
De cabrit.
El cabrit també va que vola en aquest llibre.
Podríem fer un morterol.
Què és un morterol?
Un morterol és un plat que és d'aquests, un plat que ja no mengem avui en dia, que és una espècie de, doncs, de pasta d'un color clar, que és una barreja de pa, de carn, sobretot té el cervell, té la llengua, té...
Ah,
i tot barrejat, tot trituradet.
Això és molt anglès, no? És com aquests...
Sí. I bé, freixures podríem fer.
Freixures? Què és?
Freixures, doncs torna a ser trossejar el cabrit i trobar maneres de cuinar-lo.
Sí. I la freixura com seria? Pues...
Llegeix el llibre, que t'explico bé.
Ah, que surt.
Sí.
Una darrera pregunta, tenim temps?
Sí.
Doncs,
molt darrere.
Com deia el Marc, al final del llibre cites com tot de referències que t'han servit, no?, pel procés d'escriptura i de recerca, molts assajos, llibres especialitzats, però a mi m'agradaria que ens diguessis alguna novel·la que més enllà de novel·la, llibre, que més enllà dels temes, o sigui, o més enllà d'aquesta recerca especialitzada que t'ha servit per escriure i investigar, t'hagi acompanyat durant l'escriptura d'et vaig donar ulls, o sigui, ja sigui pel to, ja sigui per l'atmosfera que portava.
Gràcies per aquesta pregunta, i la llista seria llarga, però, per exemple, podríem parlar d'una Mrs. Dalloway, de la Wolf, en tant que no deixa de ser una novel·la que passa durant un dia mentre es prepara una festa.
Totalment.
No? I també hi hauria potser un Orlando, també hi ha Faulkner aquí al mig, però també hi ha contes de la Víctor Català, també hi ha una mort i la primavera, però també hi hauria doncs Ali Smith, que de fet apareix,
en
How to Be Both o un Autumn. També, no sé, podria seguir parlant, podríem parlar d'Enric Casasses, podríem parlar de Toni Morrison i anar fent, però a mi m'agrada molt alimentar-me.
Quan llegeixes el llibre, bé, aquestes referències, no?, si les has llegit o les tens allà, i són, no?, i apareixen, i és molt bonic que la literatura creï aquests ecos, no?, vull
total,
dir, aquests diàlegs,
sí,
com a
sí,
homenatges, sí, sí, però també com a possibilitats.
I perdona us interrompi, però hi ha alguna cosa, mentre estàs creant i escrivint, alguna cosa que diguis, bueno, vaig a desconnectar, em miro els Bridgestone, per exemple, o saps què dir-te? Una merda d'aquest, o el Barça, me'n vaig al camp del Barça a mirar les pàjares aquestes com juguen al futbol.
O sigui, com desconnecto
què jo? Què fa un poeta per desconnectar
del procés d'escriptura?
Perquè tu nades, no?, una mica. Que
jo vaig a nedar, per exemple.
Però quan nedes també estàs...
No, que va.
Quan nedes, nedes.
A mi va molt bé, això, sí.
I tu?
Doncs, coses molt diverses. Per exemple, fer ioga és una cosa que forma part de tot això.
Clar.
Jo ara estic mirant Succession, ja que parlaves de sèries.
Bueno, però també és...
És bona, és molt bona.
Però una merda que miris.
Ah, una merda que
miris. O sigui, una merda que diguis, saps allò que diguis?
Bueno, els vídeos de YouTube així, a lo bueno, que aquí... no et semblen prou...
No, perquè això t'ha servit moltíssim. Escorxar un...
Ell vol que diguis Sálvame o alguna cosa.
No, va, Sálvame potser no tant, però no ho veu.
Això seria mentir.
Seria mentir.
Bueno, anar a fer cerveses, et serveix...
Home,
sí, doncs som-ho.
Bueno, escolta'm una cosa, ens hem quedat sense temps. Fantàstic. La publicitat. Aquesta publicitat que ens ha pautat l'Ernest Ferrer pels pèls.
També a mi.
Moltíssimes gràcies, Pol Guas, no marxis. I gràcies sobretot, Irene Solà.
A vosaltres.
Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres, llibres, anagrama... Un aplaudiment per ella, gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Acabes amb la Júlia i tens ganes de fer unes costelletes de xai, t'ho dic sincerament.
Vostè primer, clar. Amb Marc Giró.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem a estalviar en les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses.
O el rellotge que ja no utilitzes.
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència boutique de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
Ets emprenedor i vols muntar la teva pròpia empresa, però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas crear la teva empresa no havia estat mai tan fàcil. El teu propi gestor personal prepararà per tu tots els papers i els presentarà als organismes oficials perquè tu puguis començar el teu negoci com més aviat millor. Informa't en el 900-106-08. Legalitas Negocis, que res no t'aturi.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la. Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i para farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. Instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
A veure, mira, després la Irene Solà, què tal, eh? Estem a la cosa que el vostè primer, seguim a RAC1, quasi bé 3:45, i la Irene Solà també, estarem d'acord que escriu, avui per exemple ha escrit a La Vanguardia, que escriu, no sé si cada 15 dies o cada setmana, no ho sé, però que són genials les columnes de l'Irene Solà a La Vanguardia, perquè ella fa clinc, 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 és preciós. Tu te les llegeixes o no? Llegeix-te-les, Pol.
Vinga.
Recordeu que esteu fent ràdio, que si no parleu no s'està
fent cap. Sí, que me la llegeixo.
No serveix, eh? La llegeixo. Que està fent cine, el tio, saps? Que està fent cine com d'autor i que amb una caiguda d'ulls doncs ja la gent sabem de què va la pel·lícula. No, parla, digues, expressa't, crida.
Llegiré les columnes d'Irene Solà.
Home, cony. A veure, aquest company que tenim aquí, Guillermo Anguera, què tal estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Ens has portat un llibre, El Viejo.
Sí.
Editat per Bunker Books. Explica'ns de què va el llibre i per què l'has escrit.
Bueno, és una història de tres companys de pis,
sí,
als quals un dia se'ls apareix doncs, un senyor de uns 200 quilos, completament incapaç de comunicar-se i reaccionar davant de cap estímul. Aleshores, els tres personatges intentaran reaccionar davant d'aquest fet fortuit, no? I cadascun d'ells articularà una realitat. I
una estratègia?
Estratègia.
Per acusar-se l'altre.
Aleshores, en funció de les seves inquietuds, aquesta realitat serà molt diferent, no? Un d'ells entén aquesta aparició misteriosa com un esdevé diví l'altre s'obsessiona amb el fet que aquest senyor es podrà venjar d'una cosa que li fa durant la història, i l'altre és la personalitat escèptica, no? Mai s'arriba a creure del tot que això li estigui passant a ella.
Carai.
I bueno, al final doncs, les tres històries conflueixen i mort i destrucció.
Mort i destrucció, xifla, ah, xifla.
Estic exagerant, però...
No, però està molt bé. Bunker Books, Guillermo Anguera, el viejo, ens l'ha portat, una persona que ve de públic. Genial, Genial. Un aplaudiment per ell, que carai.
Moltes gràcies.
Vale, escolta, senyors i senyors, amb tots vostès, avui amb gir de guió, Miquel Missé. Bravo!
Que bé, molt bé. I que bé que no deixi de venir gent que escriu llibres, no? Vull dir que està molt bé quan la gent del públic et diu, jo escrit un llibre, està molt bé que la gent escrigui. Bueno, jo m'estic ara recuperant de la Irene Sola, també us ho he de dir.
Bueno, és que esclar, és que no estem, tu estàs una mica d'alçada, però tu i jo estem...
Bueno, no t'equivoquis.
Bueno. Nosaltres de vegades, l'Ester i jo de vegades diem, bueno... Si això ens passa molt a l'Ester i a mi, que digui, Ester, tia, això, nosaltres ho hem de corregir una mica, perquè estem a la tarda allà i diem a la redacció, què fem? Ens asseiem i escrivem la gran novel·la, nosaltres tenim al cap,
clar,
o ens anem a fer la
a
pedicura?
A quatre mans.
I ens la fem la pedicura.
Sí.
Veu bé.
No?
Sí. Bé, això no hauríem, sé per hauríem què. De canviar aquesta
cosa. Avui ens anem a fer...
Estem a un tris, de vegades,
un altre tipus de pedicura.
La que tenim al cap. Però diem, bueno, ai, anem a fer la novel·la, Ester? Sí, jo tinc la meva, tu la teva. I anem a fer la pedicura, si són gilipolles. Sí.
Són banals.
Són superficials. Senyores, no torno a Miquel Missé.
Bé, avui és, entre altres coses, el Dia Internacional contra l'Homofòbia.
Ah, mira.
Celebrem que el 17 de maig de 1990 l'homosexualitat va ser retirada del Catàleg Internacional de Malalties de la Organització Mundial de la Salut, de la OMS, fa 33 anys d'això.
Només.
Només.
O sigui que nosaltres, per exemple, jo, per exemple, he estat malalt, saps l'OMS aquesta, del 1974 fins als 90, quan queda, he estat malalt, sí, em notava...
Has estat malalt uns anys.
Em notava pitufete.
Caldria veure si aquesta malaltia s'ha curat del tot. En qualsevol cas,
no, ja dic jo que no.
El que no s'explica sovint és que això que celebrem aquest 17 de maig de l'any 90, que retira l'homosexualitat del catàleg, el que no s'explica és que també va passar una cosa molt important, i és que a l'hora que es va retirar l'homosexualitat, es va incloure per primera vegada la transsexualitat com un trastorn mental.
Ah, veus?
Per això...
Tenien el forat, i van dir, ara què fem? Tots aquests funcionaris de l'OMS, aquells de això... aquests despatxos que hem buidat de les mariques malalts, van anar a buscar... Pum!
Exacte.
És que t'ho dic, eh?
Per això és un dia de celebració relativa.
Relativa.
I es podrien dir moltíssimes coses al respecte que farem un altre dia, avui no hi entrarem. Avui, a mi em semblava interessant parlar-ne des d'un altre enfocament. L'estratègia de considerar gais, lesbianes o trans com a malalts no tenia cap altre objectiu que el de deixar clar que la gent heterosexual estava sana. Aquesta idea de que algunes sexualitats o expressions de gènere són naturals i altres són contra natura, que algunes coses són normals i altres no. Aquest era tot l'objectiu de la patologització, no? A mi em sembla que hem dedicat molt de temps en demostrar que això no era cert a través d'un camí, que ha sigut el de demostrar que aquests desitjos i aquestes identitats eren tan naturals com les altres. En canvi, el camí invers no l'hem explorat tant, que és el camí que a mi més m'interessa. És el camí de dir que l'heterosexualitat és tan antinatural com les altres sexualitats, que néixer home i ser masculí és tan antinatural com no ser-ho. El camí invers és un camí que sempre a mi m'ha semblat més productiu per pensar la nostra sexualitat i el nostre gènere, i seria algo així com, no és que ser trans sigui tan natural com la resta, sinó que ser cis és tan fictici com ser trans. Què vol dir cis? Parèntesi. Les persones cis són les que no són trans, és a dir, les que s'identifiquen amb el gènere amb el que van ser socialitzades. Si tu vas néixer amb un cos de nen i et van educar com un noi i tu avui et sents un home, ets una persona cis. Mm. Però si tu vas néixer amb un cos mascle i després t'has sentit una dona, ets una persona trans, vale?
Tot això més enllà de l'opció sexual.
Exacte. El camí invers no seria preguntar-nos llavors per què els homes trans o les dones trans insisteixen en reproduir els estereotips de gènere, sinó desfer el camí i dir per què els homes cis i les dones cis insisteixen en reproduir estereotips de gènere. Per què quan puges al metro la gent està vestida i pentinada d'home i de dona? Per què només ens hi fixem quan ho representen les persones trans i no tenim una conversa honesta i col·lectiva sobre per què totes i tots reproduïm aquests estereotips mentre que sentim que no hi encaixem del tot? I és que al darrere de l'home o la dona més arquetípics hi ha algú sentint una certa incomoditat amb les expectatives socials respecte al seu gènere. I tot això ho explico per què. Doncs perquè fa pocs dies es va emetre una entrevista que recomano moltíssim que li feia Jordi Évole a Nacho Vidal. Mm. L'entrevista és un reportatge molt lúcid sobre fins a quin punt la masculinitat és un artefacte cultural que ni tan sols Nacho Vidal, estrella del porno i un home d'una masculinitat aparentment inqüestionable, ni tan sols ell pot acabar d'encaixar. En aquesta entrevista, Nacho Vidal va fer un gir que a mi em sembla superimportant i que jo he de dir, és la primera vegada que jo ho veig a la televisió o al format que sigui plataforma que ho vagis a veure, que em sembla bastant potent, i és que de cop reconeix que ell va prendre testosterona durant molts anys per poder sostenir el seu personatge. Al cap de tothom, són els homes trans els que prenen testosterona per modificar el cos. Els altres, els homes de veritat, la majoria dels homes cis, són així de sèrie, masculinitat pura i natural. En el fons, Nacho Vidal ens ha fet un immens regal i és desvelar fins a quin punt la masculinitat, en general la de tothom, es produeix i es construeix. I amb aquesta declaració contribueix a desmuntar el mite de que la masculinitat o la feminitat són natural en uns i antinaturals en uns altres, veritat en uns, ficcions en uns altres. O sigui que la modificació corporal, l'ús de la tecnologia per acomodar-nos a un gènere, no és una propietat específica que fa la gent trans. Ho fa tothom, tota l'estona, en graus diversos, però en un mateix termòmetre de les coses. Llavors, per acabar, jo diria, per tot això, el Dia contra l'Homofòbia no hauria de ser una celebració de gais i lesbianes, ni la transfòbia una qüestió de la gent trans. Deixar de considerar aquestes experiències com a malalties implica entendre bé que allò que es considerava sa i natural també estava en part construït. Aquestes fòbies són símptomes de l'autèntica malaltia, antiga i incòmoda, que és la malaltia que compartim, la rigidesa de les nostres normes de gènere i sexuals. Una arquitectura insuportable que ens atravessa a tots i a totes i que, efectivament, no n'hi ha prou en desxifrar-la perquè deixi d'afectar-nos.
Toma! Miquel Lissé i el públic de Vidal. Fantàstic, eh? T'he de dir, que a mi això de Nacho Vidal, efectivament, també m'ha patat el cap, però ja m'havia patat anteriorment amb Kiko Matamoros. Cert. A Sálvame. No sé si ho vam comentar amb tu, però no. Li vaig comentar a la Laura fa un dia que estaven a Sálvame, i ell va reconèixer i va passar desapercebut, però va reconèixer que s'estava prenent testosterona perquè ja tenia una edat que la cosa ell provava que n'hi faltava, jo no sé exactament, i de la mateixa manera que s'ha opat el nas, s'ha posat abdominals, s'ha posat catxes per és un mascle d'aquestes característiques, prenent testosterona, es veu que té una nòvia més jove, o jo no sé exactament si aquesta es veia ser la raó o no, però vaja, em sembla que sí, i pues, testosterona, i ho recomanava, que quants homes es deuen estar prenent testosterona, i etc.
Però el nostre imaginari és com que qui pren hormones és la gent trans, no? Qui supera és la gent trans.
I també hi ha la cosa de l'hormonació i la hormona, i no sé què, es parla molt d'hormones, quan es parla del fet de ser dona. Les dones també estan la hormona bull, que és la de les hormones, que és la menopausa, no sé què, la hormona, que és patatim l'hormona, però els tios sembla que no. Però vull dir que és veritat.
Això que sí, que Nacho Vidal digui, no, jo he tingut una addicció a la testosterona, n'he hagut de prendre molta, i això té conseqüències que podríem parlar molt llargament. Però em sembla que ens fa un regal.
Perdona, el tema de l'hormona de testosterona, conseqüència d'un excés de testosterona per aquesta via, està bé, és una cosa sexy. Bueno, escolta, què t'anava a dir? Moltíssimes gràcies a tots, que ara anem a publicitat. No us la perdeu, perquè, de veritat, hi ha moltíssimes sorpreses en aquesta publicitat. Us diran coses que vosaltres necessiteu. Sí o sí? T'ho dic jo, de veritat, t'ho dic, Esther, sí o no?
Sí, sí, endavant.
Però aquesta tarda ens podem fer la novel·la, tia.
Vale.
T'ho dic.
Vale.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te amb platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
T'agraden els documentals? Arriba la 26a edició del Docs Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental.
S'hi projectaran una trentena de pel·lícules que reflexionen sobre les violències cap a les dones, les noves masculinitats, la guerra d'Ucraïna i l'emergència climàtica.
Del 18 al 28 de maig, al CCCB i als cinemes Aribau. Tota la informació a docsbarcelona.com.
Wadis Dream Barcelona et presenta BYD, la marca número 1 a nivell mundial en vehicles endollables. Vine a la nostra primera botiga al carrer Aragó 29 i et regalarem dues entrades per al Saló de l'Automòbil. Viu l'experiència BYD del 13 al 21 de maig al Palau 1 de Fira de Montjuïc. Més informació a wadisdream.es.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, Raz i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Robatayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Con Azul Marino Viajes, tu verano va a ser azulinante. Túmbate en playas azulinantes, descansa en hoteles azulinantes y vive experiencias azulinantes. Y sobre todo, azulina con un descuento de hasta el 7% en Caribe, Islas, Egipto, Costa Rica, circuitos, crucero fluvial. Reserva ya en azulmarinoviajes.com o en tu agencia de viajes Azul Marino. En Barcelona, calle Aribau 57 y también en Castelldefels.
Bueno, estàvem discutint ara perquè l'Ernest Ferrer troba que Irene Solà té la veu sensual. Llavors, l'Esther dius que això no es diu.
No,
el Miquel Misset troba que sí, que la tenia sensual i que no passa res per tenir la veu sensual. El Joel Fortuny diu que ell no ha dit que tingués la veu sensual, sinó que la tenia fineta. Tu també és més marica guapo que...
Tu vols,
de ser marica per dir que una persona...
Jo callo.
I tu callo, perquè també tens la veu sensual, tu, no? Bueno, nosaltres seguirem discutint sobre aquest particular i demà, doncs, ja desentranyarem. No sé si és una paraula catalana, aquesta.
No. Jo crec que sí.
Desentranyes.
Treure les entranyes.
I ja traurem les entranyes sobre aquest assumpte. Adéu, que vagi bé.
La dutxa de casa perdent aigua.
T'ho dic.
El radiador del cotxe. L'assegurança amb tots una línia directa. Si ajuntes les teves assegurances del cotxe i de la llar, a més d'un estalvi garantit, t'incloem la cobertura de pneumàtics i manetes per la llar. Sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Hi ha un lloc on el temps s'atura i les grans històries són possibles. Abona't a la nova temporada del Gran Teatre del Liceu.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Rich snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Coneix la història, cultura i tradició de Benifallet i connecta amb el riu, la natura, l'esport i la seva gastronomia.
Endinsa't en les coves meravelles i passeja amb el llagut.
Benifallet, tots els camins t'hi porten. Més informació a benifallet.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Arriba a Girona, Temps de Flors.
Una exposició urbana per gaudir de la ciutat.
Artistes, arquitectes, dissenyadors decoraran els carrers amb un altre aire.
I el Cort Inglés de Girona s'uneix a aquesta cita amb una exposició de flors a la plaça de Salvador Dalí, un menú a la cafeteria, pàrquing gratis a la nostra botiga.
Vine a Girona i viu Temps de Flors amb el Cort Inglés.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança.